Doncs mira, avui, a part de ser ja el dia l'endemà de l'aplec del Caragol a la ciutat de Lleida, avui també és el Dia Mundial de la Tortuga i també és el Dia Internacional del Futbol Femení. I encara te n'afegeixo un altre, Dia Mundial contra el Melanoma, després de patir aquest episodi d'alta radiació solar i d'altes temperatures. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana dilluns 23 de maig del 2022. Avui comencem la darrera setmana sencera del mes de maig. La setmana vinent, a la meitat, dimecres, ja estarem al mes de juny. Ja no dic allò de ui, com passa el temps, perquè sí, passa el temps rapidíssim, volant. És veritat que hi ha moments de l'any que la cosa no va tan ràpid, però d'altres, no sé, agafa una velocitat que no és normal. Hores d'ara, 26,2 graus a la ciutat de Lleida. Ha estat una de les notícies del cap de setmana, no la única, però sí les altes temperatures, com ja ens havien anunciat, tant l'Armando Álvarez com els serveis de l'Agència Estatal de Meteorologia. I realment, no només a Lleida, sinó a nivell de Catalunya, les temperatures han assolit rècords, han trencat rècords que hi havia del mes de maig des de que es recull dades. Per tant, escolta, cada any puja la temperatura, cada any fa més calor, cada any tenim doncs menys pluja i que el temps va canviant. Per tant, ja ens ho podem començar a creure, tot el tema de que el canvi climàtic és una realitat molt present, per desgràcia. Avui podem assolir entre 30 i 32 graus. Serà el 13è dia de 30 o més a la ciutat de Lleida, el 13 de 23, perquè avui és dia 23. Si avui passa això, igualarem un altre rècord històric, això la demarcació de Lleida. Però vaja, que el que fem és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els intervals de núvols mitjans i alts i creixeran núvols d'evolució diurna a zones de muntanya. Al vessant nord del Pirineu els cels quedaran més ennuvolats o coberts i al Pirineu en general no es descarten durant aquesta tarda probables xàfecs dispersos i ocasionalment acompanyats de tempesta. Si parlem de les temperatures, avui seran notablement més baixes, amb màxim més de 33 graus a Lleida, de 33 també a Balaguer, de 32 a Tàrrega, de 31 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà de l'oest i del sud-oest i tindrem alguns intervals moderats a zones de la meitat sud. Si parlem ara de la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions, ocasionalment amb tempesta, que seran més freqüents a l'entorn del Pirineu, on podran ser localment més fortes aquestes precipitacions, sent més ocasionals a zones del sud. Al Pirineu, en una hora es podrien acumular més de 23 per metre quadrat. Per últim, les temperatures seguiran baixant, amb màximes que es quedaran demà als 25 graus a Lleida, als 24 a Balaguer, també als 24 a Tàrrega, als 20 a la Seu d'Urgell i als 15 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Parlava de que si avui superem els 30 graus, serà el 13è dia de més de 30 al mes de maig, igualant un rècord històric. Però hi ha d'altres rècords que ja han caigut. Per exemple, la temperatura d'ahir a la zona de Lleida va ser la màxima, la més alta, va ser de 36,8 graus. La més alta en un mes de maig en els darrers 82 anys. Però és que, a més, els 35 del passat 18 de maig, recorda que ja ho vam explicar, és la més primerenca al calendari en 82 anys. Hem tingut 58 hores de més de 30 graus, superant les 56 hores del maig del 2017, que també era de les més altes. La temperatura mitjana màxima fins ahir és de 29,3 graus, la més alta en 82 mesos de maig, dels darrers 82 anys. La humitat relativa del 12% a les 7 de la tarda d'ahir és la més baixa en 82 anys. Fixeu-vos, fixeu-vos com està canviant la història. I els 19 de mínima d'avui és la quarta més alta en un mes de maig dels darrers 82 anys. A vegades són sensacions, però a vegades són les xifres les que et diuen alguna cosa està passant. 12:25 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Abans, però, et recordo que d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres l'Arnau Vilà, a part de portar-nos l'actualitat informativa, també, per oferir-nos el reportatge. Sembla que hagi passat una eternitat, però total fa 8 dies de la final d'Eurovision, i ja vam dir que parlaríem d'Eurovision, de la seva història, de curiositats, i sobretot escoltarem molta música, aquelles que les escoltes i et transporten en un any, en un moment concret, fins i tot alguna que no t'agrada massa o que no hi penses, quan l'escoltes diràs, ui, és veritat, aquesta me'n recordo, em transporta el que estava fent aquell dia de la final d'Eurovision. També parlarem avui amb el Pedro Pardo, director del cor de l'Orfeo Lleidatà, perquè tenen actuació aquest dijous a l'església de Sant Llorenç de Lleida, i diumenge repetiran aquest espiritual a la Seu d'Urgell. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, i amb tot això ens plantarem a la una. I a partir de la una, ja saps, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i la radiografia, on parlem d'esports, resultats i de tot el que té a veure amb el món dels esports. Com t'avançava, i ho saps, ahir es va acabar l'Aplec del Caragol 2022, un aplec que va tornar a la normalitat. Es va tancar la 41a edició, va ser multitudinària i va recuperar pràcticament, Arnau Vilà, els 200.000 visitants.
L'Aplec del Caragol de Lleida va tancar ahir diumenge l'edició de la represa, que recupera els 200.000 visitants d'abans de la pandèmia. Així ho ha assenyalat el president de la Federació de Colles de l'Aplec, la FECOI, Ferran Pèrdrix, que ha fet un balanç més que positiu d'aquesta 41a edició i n'ha destacat la gran quantitat de gent que ha passat pel recinte dels Camps Elisis a gaudir de l'ecosistema de l'Aplec.
S'associen molt les festes com la nostra a festes tancades, a festes que són per la gent de dintre i que no val la pena anar a visitar perquè no trobaràs la manera de passar-t'ho bé, i nosaltres fa molts anys que estem reivindicant que l'Aplec és una festa totalment oberta i que la gent de fora, evidentment, no ho viurà en la intensitat d'un collista, però algú que vingui de fora a l'Aplec té moltes activitats per fer, té la possibilitat, evidentment, de tastar l'Aplec aquí al recinte del nostre restaurant.
Durant els tres dies s'han celebrat un centenar d'activitats, la majoria organitzades per les pròpies colles i altres per la FECOI. Han estat propostes variades per a totes les edats de caire gastronòmic, lúdic, cultural i solidari. El president de la FECOI conclou que l'organització ja pensa en l'edició de l'any que ve.
Sabeu que les colles estan arrebossant, he tingut que dir que no a gent perquè no hi cabien físicament, i tenim encara 9 colles en llista d'espera, no? Suposo que si obrim l'expectativa, com s'ha anunciat des de l'Ajuntament, que tindrem recinte renovat i que el recinte podrà tindre condicions per albergar més colles a nous espais, doncs aquesta expectativa segurament també ens fa preveure que pujarem les colles en llista d'espera.
L'Aplec va celebrar ahir la seva recta final, començant amb la tradicional rua de colles com a inici de la jornada, a les 9 del matí fins les 6 de la tarda, que va tenir lloc la xarangada i fi de festa amb què l'Aplec s'acomiada de Lleida fins l'any vinent.
La Guàrdia Urbana comunica 5 detinguts a Lleida durant l'Aplec del Caragol, 4 per robatori i 1 per salut pública, i destaquen que, tenint en compte la quantitat de gent que han passat, doncs, que ha estat força tranquil·la, la festa, tranquil·la, ho posem entre cometes, eh? Perquè tranquil·litat a l'Aplec no n'hi ha hagut gens. Ja veieu la veu que fa l'Arnau, que com a bon professional, ahir ja va retirar d'hora per arribar bé avui aquí, però clar, Arnau, les hores de crits, perquè el volum és molt alt, el volum a l'Aplec és molt alt, al final passen factura a les cordes vocals.
Sí, no, sí, sí, inclús per la gent de la ràdio jo ho vaig tenir en compte, un Aplec també, evidentment, de caragols i de cervesa, però també de pastilles Joanola, eh? Vull dir, ens vam cuidar i teníem en compte que avui havíem de complir aquí a la ràdio.
Molt bé, Arnau, anem a parlar de cinema, perquè més de 20.000 espectadors ja han vist Alcarràs a les sales del circuit urgellenc.
Doncs sí, ja més de 20.000 han vist el film de Carles Simón, l'empresa exhibidora de cinema que projecta uns 16 municipis de la demarcació de Lleida, però també de la Franja de Ponent majoritàriament. Alcarràs també ha motivat la recuperació temporal d'algunes sales que s'havien anat tancant els darrers anys i que, segons la firma, l'èxit de la pel·lícula és total i en alguns dels municipis encara es manté al cartell.
Doncs des d'Alcarràs, justament, sortirà una manifestació, una mobilització que començarà demà dimarts des d'Alcarràs i finalitzarà al Palau de la Generalitat de Barcelona. De fet, el sindicat Assaja ha anunciat que se sumarà a aquesta manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça per reclamar al govern ajudes per als agricultors afectats per les gelades del passat mes d'abril. Aquesta protesta en defensa del sector agroalimentari començarà amb una marxa lenta des d'Alcarràs a les 7 del matí. S'hi afegiran vehicles a Torrefarrera, Fondarella i circularan a baixa velocitat per l'autovia fins a arribar a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. A banda d'ajuts per les darreres gelades, els agricultors reclamen els diners pendents de la tempesta Filomena. Recordeu les desfilades de polítics prometent les ajudes davant de les càmeres, evidentment, però ara resulta que ens assabentem que encara n'hi ha de pendents. Quan passa una història d'aquestes, els diners no es necessiten al cap d'un any o dos o tres, es necessiten al moment, perquè és una desgràcia. Les glaçades d'aquest any, repeteixo que potser no en som prou conscients, però han estat molt severes i Afrucat ja va fer una valoració d'una pèrdua del 60 i del 70% de la producció. Obrim plana local a la ciutat de Lleida perquè la paeria rep 3,8 milions d'euros dels fons Next Generation per a la renaturalització de la ciutat.
Les subvencions responen als projectes de millora de l'entorn de la Seu Vella, la reforma i rehabilitació de Doctor Fleming i Riu Ebre i la recuperació del Parc de les Basses principalment. El 8% dels ajuts atorgats aquest divendres arreu de l'Estat han estat destinats a projectes presentats per la paeria, és a dir, a la zona de Lleida. Aquests 3,8 milions d'euros permetran dur a terme 7 actuacions en la línia d'adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat urbana de Lleida.
Gràcies, Arnau. No marxis, que en un moment parlem d'Eurovisión. Abans, la notícia econòmica del dia, en la que avui escoltem a la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que ha afirmat que l'energètica pública podria estar en marxa entre setembre i octubre. En declaracions ha explicat que hi ha un grup de treball perfilant-la, que a l'estiu es podran dir moltes coses i que, a priori, no té voluntat comercialitzadora. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
No va ser Espanya un dels països que va participar a la primera edició d'Eurovisió, ni un dels fundadors, cap a l'any 1956. I és que s'ho va pensar durant 5 anys i per fi el 1961 va debutar al festival amb la cançó Estando Contigo, interpretada per Conchita Bautista, que va quedar novena.
Tengo la luna y el sol, y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón.
Però des de llavors fins avui, Espanya no ha fallat a cap de les finals, traient evidentment l'edició del 2020, que va ser cancel·lada per la pandèmia. I és que hem de tenir en compte que Espanya no participa en les semifinals del Festival d'Eurovisión i va directament a la final del dissabte, ja que Espanya pertany al Big Five, que és aquell grup de 5 països que més aporten a la Unió Europea de radiodifusió, i junt a Espanya, els altres 4 països que es classifiquen directament per la final són França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia. Espanya fins ara ha participat 61 vegades en el concurs i només ho ha guanyat en 2 ocasions, o podríem dir una i mitja, tenint en compte que va haver-hi un empat. El cop que es va guanyar de forma unànime va ser el La 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 de Maciel al 1968. I posteriorment, l'any següent, en el festival organitzat a Espanya, El Vivo Cantando de Salomé va haver de compartir el primer lloc.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
També destacar que la cançó de Salomé, la cantant duia 14 quilos en el seu vestit. També Espanya pot presumir d'haver quedat segons en 4 ocasions. I és que el 1971, Karina, amb Un Mundo Nuevo.
El camino se hará en realidad, los sueños que llevas en ti.
El 1973, Mocedades amb Eres tú. El 1979, Betty mi ciego amb Su canción.
Sin todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor.
I el 1995, Anabel Conde amb el Vuelve conmigo. L'altra presència al podi va ser un tercer lloc al 1984 amb Lady Lady de Bravo.
Vive de alquiler en una habitación.
També destacar que molts artistes reconeguts han representat Espanya al festival. Sí que no amb tanta sort com els mencionats, però cantants de renom com Rafael, Julio Iglesias o Sergio Dalma. Representants que a Espanya al llarg dels anys han arribat a ser la cançó escollida per moltes vies, ja sigui per Operació Triunfo, per decisió del comitè o cançons que naixen al programa del Buenafuente.
Perrea, perrea.
Una altra curiositat també és que Espanya és el país participant amb major temps transcorregut des de la darrera victòria, 53 anys. Pel que fa al rànquing de països amb més victòries al festival, està compost en primer lloc per Irlanda, amb 7 victòries, seguida de Suècia, amb 6, i completa el podi un quàdruple empat entre Luxemburg, França, Holanda i Regne Unit, amb 5 victòries. Encara que el Festival d'Eurovisió deixi un regust amarg entre els espanyols els últims anys, Espanya només ha quedat l'última 5 vegades, tenint en compte que ha participat en totes les edicions. Recentment, els millors resultats, a banda d'aquest any, que ara en parlarem, han estat 2 dècimes posicions per Ruth Lorenzo al 2014 amb Dancing in the Rain. I per Pastora Soler al 2012 amb Quédate conmigo. I és que després de la participació exitosa d'Espanya aquest any, amb aquesta tercera posició més que discutida, ja que alguns països diuen que Espanya ha rebut menys punts dels que ells havien donat. En tot cas, com dèiem, Espanya representada per Chanel amb el seu Slow-Mo, sembla que des del Comitè Espanyol d'Eurovision s'ha volgut donar un canvi d'aires després de molts anys de decepció. I és que no només es tracta de no guanyar, sinó que Espanya en els últims anys doncs, havia quedat en posicions que es dirien en terra de ningú o molt baixes. Per això el comitè va decidir que el guanyador del Benidorm Fest el passat mes de gener seria la cançó que representaria Espanya al Festival d'Eurovision. I la cançó de Chanel inclús era la tercera de les tres candidates a guanyar per darrere de Tanxo Geiras amb la cançó Terra, i encara més de la que era la preferida de l'audiència, la imamà de Rigoberta Bandini. No va ser fins el dia de la gran final del Festival d'Eurovision que Chanel va esvair tots els dubtes, ja que la no elecció, sobretot de la cançó de Rigoberta Bandini, va provocar rebuig per part de l'audiència espanyola en general. Malgrat tot el hate generat, el certamen va acabar donant la raó al Comitè Espanyol d'Eurovision, sobretot al contemplar que la cançó de Chanel va ser molt votada, més que pels telespectadors, pel jurat de cada país. Després del podi, es reafirma en la postura del comitè de voler donar nous aires a la representació espanyola en el festival, deixant enrere els anys de foscor.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara parlaré d'una activitat que tindrà lloc aquest dijous a Lleida i diumenge a la Seu d'Urgell. Per tant, si ets de Lleida, doncs, escolta, a la de Lleida, i si ets de de la zona de muntanya, doncs a la Seu d'Urgell, però és que, escolta, hi ha una segona possibilitat. Si t'agrada tant i la veus dijous, doncs poder diumenge repetir a la Seu d'Urgell. Et parlo d'Espiritual i estaran al cor de l'Orfeó Lleidatà, dirigits pel Pedro Pardo, que avui parlem amb ell. Pedro, què tal? Bon dia.
Què tal? Com esteu?
Home, no seria un mal exercici, eh? Vinc dijous i si m'agrada molt repeteixo diumenge que esteu a la Seu d'Urgell.
Home, escolta'm, això seria fantàstic. De fet, ens hem trobat alguna vegada, eh? Alguna producció que hem fet no tan lluny, sinó a prop de Lleida, que a vegades hem fet, no sé, pues, Lleida Mollerussa o Lleida, no sé, més a prop, i ens hem trobat gent que ha repetit, eh? O sigui que...
Veus que bé. Us dono la web orfeolleidatà.cat, aquí teniu a la programació l'espectacle aquest dijous, a més a Lleida. Jo crec que, a més, evidentment, les veus i l'espectacle és el tant per cent màxim, eh, de tot l'envoltori. Però el lloc on es fa a vegades també marca. I a Lleida vosaltres heu triat l'església de Sant Llorenç, el qual és un marc magnífic, eh?
Oh, i tant, sí, sí. A més, l'església de Sant Llorenç té un significat especial per nosaltres, no? Perquè amb aquesta església vam començar a fer els nostres concerts de Nadal dos o tres anys abans de lo que va acabar esdevenint el Christmas.cat, que al final ha sigut ja un espectacle així molt, molt, molt gran a la Llotja, però la gènesi del Christmas va ser a Sant Llorenç, i de fet estem molt contents de poder tornar perquè és justament la sonoritat que buscàvem per un espectacle així.
Molt bé. Què és Espiritual, Pedro?
Doncs mira, l'Espiritual és el que dius, és un espectacle. O sigui, de vegades quan pensem en Orfeó Lleidatà, no? I t'imagines, doncs, una coral cantant cançons. Però aquí anem una miqueta més enllà, perquè sí que cantem repertori de... La veritat és que són hits, eh? Perquè cantem fragments del Requiem de Mozart, fragments del Carmina Burana, vull dir que són obres molt conegudes. També fins i tot algun gospel fem. I tota aquesta barreja té molt a veure amb un personatge. Un personatge que ens va interpel·lant, diguéssim, al públic. I és que l'Espiritual va néixer a principi de la pandèmia,
sí.
quan de sobte nosaltres doncs, ens van prohibir cantar, no? I sempre que sortim de la pandèmia per entrar en una guerra, i sembla que sempre passi alguna cosa, i no sabem si aquestes coses són perquè nosaltres les provoquem o és el nostre destí. Llavors, tot això ens fa reflexionar, i de la mà d'aquest personatge que ens pregunta i ens fa pensar, doncs vivim una experiència, doncs això, justament espiritual.
Clar, a més, ara és veritat, eh?, perquè a vegades som de memòria curta. La part de la pandèmia, els cors, les corals, la gent que us dedicàveu a cantar, va ser del que va estar, o sigui, de l'últim que es va permetre, per entendre'ns. I a més és que, clar, un cor amb mascareta és estrany, eh? No?
Mira, t'he de dir que aquest serà el nostre primer concert després de 2 anys cantant sense mascareta.
Ah, imagina't.
Imagina't. O sigui, per nosaltres ha sigut un trauma. Perquè, a més a més...
Pedro, perdó, eh? Salvant les distàncies, és com tocar la guitarra dins de la funda, per entendre'ns. Salvant les distàncies, vull dir, perquè, clar, la projecció de la veu amb una mascareta al davant és que és tan diferent, amb o sense mascareta, que canvia tot.
Sí, i després hi ha una cosa que la gent, igual, clar, nosaltres des del públic veiem com la veu surt, no? Però és que també la necessitat que té el cantaire del costat d'escoltar bé,
clar,
la veu que té al costat, clar, això és una dificultat afegida, saps? I per nosaltres ha sigut molt dur. Clar, al principi és que fins i tot, ostres, no sabíem com ens sortiríem d'això. I no sabíem si acabaríem tornant a cantar alguna vegada sense mascareta ni res, no? I bé, la veritat és que en aquell moment doncs estàvem, a veure, per dir-ho planament, estàvem fotuts.
Sí, 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 totalment, totalment. Us torno a recordar la web, eh? orfeolleidatà.cat, a la zona de programació d'espectacles o a l'agenda, al calendari. Mireu aquest dijous a les 9 del vespre a l'església de Sant Llorenç, Arriba Espiritual, que com ens ha avançat ara el seu director, el Pedro Pardo, és la primera que fan sense mascareta. Per tant, podrem tornar a gaudir de tota la potència de la veu del cor de l'Orfeo Lleidatà. I després, diumenge, se'n van cap a la Seu d'Urgell, amb el mateix espectacle. Per cert, a la Seu, on actuareu?
Doncs mira, justament a l'Espai Sant Domènec, que també és una antiga església, i que precisament doncs, busquem aquesta sonoritat que ens ajuda molt. Les corals, vulguis que no, el fet de cantar sense amplificació, doncs sempre ens ajuda molt, no?, cantar a esglésies més petites, clar, com la de Sant Llorenç, que és aquest romànic, no?, que sembla que la sonoritat està molt bé allà, perquè no és com, per exemple, una catedral que té els sostres tan alts, clar, i que el so doncs escapa per tot arreu, sinó que tot queda més concentrat i realment som en un auditori fet expressament per les corals.
Doncs podreu veure el cor de l'Orfeo Lleidatà, la Sheila López, que és la solista, el Pol Pastor, el piano, i el Pedro Pardo, doncs, que estarà unificant-ho tot, fent la direcció de tot plegat. Aquest dijous, a les 9 del vespre, a l'església de Sant Llorenç, a Lleida, i diumenge, a la Seu d'Urgell, a l'Espai Sant Domènec. Entreu a orfeolleidata.cat, allà teniu tota la informació, i sobretot, doncs, fer-te amb la teva entrada, comprar la teva entrada ja, que no et quedis sense. Pedro Pardo, escolta, com sempre, un plaer, gràcies per atendre'ns, i sobretot enhorabona per fer aquesta primera actuació ja, com ho fèiem abans del març del 2020, que ja comença a semblar molt lluny, eh?
I tant. Pues moltes gràcies a vosaltres.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en mente y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días. 26 años de experiencia. Le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien. 973-223377.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi posem somriures a les cares de la gent. Hem començat ja la setmana, dilluns. A més, és el dilluns després de l'aplec. Jo no sé, ni li he vist la cara. A veure el Joel, que no sé com està avui. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Bueno, aparentment fas bona veu, eh?
Aparentment, sí.
O sigui, tu, has anat a la plec o no?
No.
Vale.
No. No hi he anat perquè ara estem ja amb la recta final de l'institut, de ficar notes i de coses, clar, i clar. Ja es comença a complicar això, i també me faltaria arribar a casa fet un Cristo.
Per cert, fet un Cristo no, però sí que et vaig veure ben animat fa dues setmanes amb unes fotos de la festa major del col·legi.
Déu-n'hi-do.
Lo diste todo.
Ho vaig donar tot. Ara ja saps que la meva edat, qualsevol festa ja pot ser l'última. I vaig dir, vamos allà. I vaig cremar tot el que vaig poder i més. I també vaig fer poble, que és bonic, perquè coincideix amb algunes altres festes majors, però...
Ja. Va coincidir amb la de Lleida, crec, el cap de setmana. Sí, perquè, clar, la de Lleida, el caure amb dimecres, ho podien fer un cap de setmana, el cap de setmana abans o el de després. Aquest any ho van fer el d'abans i va coincidir amb la del col·legi.
No, però és que cada any coincideixen, eh?
Va.
Deu ser per cosa d'això, potser...
De Sants.
Cosa, amb el món,
cosa de Sants.
Cosa del Sants, oi, sí.
Sí, sí. En fi, va... explica'm històries. Te posa somriures.
Doncs pues mira, t'explico històries i... tinc dues històries que van una mica lligades i... El que passa és que aquesta no recordo si la vaig explicar o no, però mai està de més. Diu, convicta trans encarcelada de por vida, ahora se identifica como un bebé. Exigió pañales en la prisión.
Sí, sí, aquesta ja l'havies dit. Però...
Vale, la vaig dir, no?
És tremendo.
Pues és una senyora que bueno, va dir que de sobte ara era una noia i va demanar que la tractessin com a bebé,
claro.
I que sentia del gènere femenino i després que sentia bebé, no? Vale.
Aclárese ja d'una vez. Aclárese.
Fins aquí, exacte, fins aquí bé, no? Bueno, pues,
bé.
Bueno, a veure, entén-me. Vull dir, almenys, ni que sigui, almenys té alguna idea de tant en quant. Bueno. Jo cada vegada entenc menys les coses, però, escolta, mira, vols ser bebé i t'ho pague, l'Estat, doncs, pues, vale, vols ser transgènere i t'ho pague l'Estat, doncs, pues, bueno, pues, deu pensar, almenys faig alguna cosa perquè m'estic avorrint a la presó, no? Vale. Doncs pues ara vull llegir una notícia que va lligada, i és que diu que una presa transgènere embarazada... una presa transgénero embaraza a dos reclusas encarceladas en su misma prisión.
Uh-huh. Vaya. ¿Cómo te quedas?
Exacte. ¿Cómo te quedes? Yo ya no entenc res. Y les generacions que pugen, no sé si estan més conscienciades o més confoses que nosaltres. També. Perquè... És el que et dic, no? Hosti, gènere no binari, heterocis... Jo ja no entenc res. I llavors, i estic segur que aquesta presa tampoc en tenia res, ja.
Yeah.
I va dir, bueno, estic a la presó, però què faig aquí? No? I bueno, el cas és que la van... Potser hauria d'haver estat en una presó de nois i la van deixar en una de noies i va dir, bueno, pues... el caloret faller... I va decidir embarassar dos a tres. Clar, si és la mateixa o no, pues...
No
ho sé. T'explico el per què. Perquè resulta que era una aquesta és d'una presó de dones de Nova Jersey i l'altra que estava dient jo també era d'una presó de dones de Nova Jersey.
Ah.
Clar. Com que no diuen el nom de a l'altra notícia... Jo no sé tal, però... No sé, a lo millor... Lliguem caps i és aquesta, eh?
Ja. Bueno.
En fi. Bueno, més coses. Aquesta m'ha agradat molt, aquesta m'ha agradat moltíssim, perquè la trobo surrealista, inquietant, per a mi té de tot, ¿vale? Diu, demanda l'empresa per una festa sorpresa que no volia... i li hauran de pagar 450.000 dòlars.
Hòstia... Pues, ho va passar molt malament, déu-n'hi-do, eh?
Depèn de com estiguis, no? Jo aquest any a mi me toque fer els 30. Si hi arribo, me toque fer els 30.
I tu, vale? A tu t'agraden les festes sorpreses o no?
Home, si me'n fan una, pues l'agraeixes, no?
Ah.
Dius, tal, però tampoc aniré buscant que ningú me faci cap festa de res. Vull dir, si me la fan bé i si no, pues també. Vull dir, no això,
vale.
No? Però el cas és que, hòstia, aquest m'ha fet molta gràcia, perquè tu ara imagina't que estàs fas 40 anys, per exemple, no? I estàs allò que es diu la midlife crisis, que és la crisi de la mitjana edat. Dius, què he fet?
Perdona, a veure, un moment. Els 30 és la mitjana edat?
No, els 40, els 40.
Ah.
Els 40 és allò de la crisi de la meitat de vida, no? De dir, què he fet, ha valgut la pena, no ha valgut la pena, tot el que estic fent, tal, no sé què, no?
De totes maneres, també et diré que això és molt flexible, eh? Els 40 em deien, tranquil, que els 40 són els nous 30, i
sí,
quan t'acostes als 50 et diuen, no, tranquil, que els 50 són els nous 30. Dic, hòstia, perfecte, o sigui, passarà 20 anys i jo no hauré fet ni un any.
Clar, jo ho veig una excusa de mal pagador, això. Perquè, clar, si tu tens 50 anys, però dius, és la crisi dels 30, són els nous 30, i dius, a veure si són els nous 30, potser puc sortir de festa i si tinc sort, conèixer alguna noia de 25 anys. Però, clar, quedaria raro.
No, però clar, tu li has de dir, no, deixa't estar de DNI i de l'aparença, és com si en tingués 30, ja està.
A mi no em fa una ràbia, a mi em fa una ràbia tremenda la frase de l'edat és un número.
És que l'edat és un número, Joel.
A mi, jo ho sento molt, però aquesta frase no puc amb ella. No puc.
Per què?
No puc. Pues perquè estem acostumats a amagar les coses. Estem constantment edulcorant o sobreprotegint-nos a nosaltres mateixos.
Però a veure...
No, l'edat és un número.
Però tu no has conegut a persones que aparentment semblen més grans de l'edat que tenen i d'altres que aparentment semblen més joves de l'edat que tenen?
Sí, pues ja claro està. Que sí, però són faves contades. Són faves contades. No? Jo, si tu vas pel carrer, la gent no dirà ui, Ricard, què estàs estudiant? Què estudies? Pues no, igual que de mi no m'ho diran tampoc, no? Vull dir, clar, l'edat és un número... Bueno, és igual, que me fotré en un jardí encara. Però és una frase que tota la vida m'ha fet molta...
Vale, pues res.
Bueno, el cas és que el senyor aquest...
Això és que et fan més gran del que ets.
Sí, m'acostuma a passar també.
Veus, ja hem trobat l'arrel del problema. Claro.
Una vegada, aquesta anècdota m'agrada molt contar-la, perquè a més és 100% real, que me va passar a mi. Una vegada estava en un rodatge, treballava en una sèrie, i jo estava de penya, no? I me vaig fer amic d'un noi, que era director de foto. I llavors estàvem pues, allí xerrant, tal, i bueno, va fer amics. I diu... Y yo, ¿y tú cuántos años tienes? Y me va a decir, pues mira, 27. ¡Hostia! Y me va a decir, ¡hostia, 27! ¡Qué mal llevaos! Pues yo te echaba 40. Claro. Ningú li va dir que el senyor quan havia de parar. Perquè, clar, al primer hòstia tu ja te percates, no? Hòstia, però potser no calia agua. Guarda tu per a tu, no?
Sí, jo t'estava 40. Bueno, vale, però... Bueno, o sigui, però realment ets més jove, per tant, ja està.
És molt frustrant, Ricard, no t'hi dic
disenganyar. Quan a tu et convengui que l'edat sigui un número, doncs que l'edat sigui un número. Quan no et convingui, doncs no, ja està, te vas adaptant.
Bueno, mira, és la solució...
Pensava que tindries 40, et van dir, als 27, que bo. Si és que t'ho dic jo... Hòstia, si sembles,
i a més que... així fent èmfasi, saps? Hòstia!
Claro, però si sembles un senyor gran, ja t'ho vaig dir jo una vegada.
Sí, potser sí. Potser. Ara, pues ara, a partir dels 30, començaré a vestir com un adolescent de... Ah,
pues no faràs res a l'hora que et toque. Claro.
Exacte. No, pues jo n'hi tinc 17, ara. Bueno. El cas és que no t'ho perdis, perquè deixa'm acabar d'explicar aquesta història, perquè és bastant... Va. És bastant entretinguda. I és que li van fer una festa sorpresa al tal Kevin, un senyor de Kentucky, el Kevin Berling. I ell va dir, diu, sobretot, que ell no volia cap festa, perquè diu que tenia trastorn d'estrès i ansietat.
Ja, però, no? O sigui, a cop de tant dir-ho, pues al final van dir, home, pues li hem de fer.
Clar, llavors li van preparar la festa, no? I llavors, diu, aquell dia d'agost del 2019...
Oix.
Va haver de marxar ràpidament de l'esdeveniment i es va refugiar dins del cotxe per acabar de dinar. Vale? Llavors diu, la demanda retrata que el tal Kevin va rebre retrets i crítiques en una reunió l'endemà on l'haurien acusat de, obro cometes, robar l'alegria als seus companys de feina. Tanco cometes. I, obro cometes, de ser una bleda. Tanco cometes. Clar, espera, cada vegada millor. Aquesta reunió li va provocar un segon atac de pànic.
Venga.
I la companyia el va enviar a casa el mateix dia i l'endemà. Vale? Espera, que encara no ha acabat això. Al cap de 2 dies més, Gravity Diagnosis el va acomiadar alegant problemes relacionats amb la, obro cometes, seguretat en el lloc de treball.
Mare meva. O sigui, poca broma, el que va desencadenar una festa sorpresa.
Exacte. Diu, Kevin Berling sosté que l'empresa el va discriminar i el jutge li ha donat la raó. Després d'un judici de 2 dies, a finals de març, la sentència va dictar una indemnització de $450,000. Vale? Diu, d'aquests, 150.000 són per pèrdues salarials i la resta per angoixa emocional.
Bueno, pues res.
No està mal, eh?
Però a veure, pues, d'això en depèn del següent. Si una persona diu que no li agraden les festes sorpreses, doncs no li feu. I ja està.
Ah, exacte. És que jo no sé què van anar a buscar aquí.
Home, el que m'agrada és que l'endemà l'acusessin de robar-nos l'alegria.
i de ser una bleda.
Bueno,
bé, que dius o una cosa o l'altra, no? No,
ens ha robat l'alegria. Bueno, va, tens acudit o què?
Tinc acudit i és igual de dolent que el de la setmana.
Mare de Déu, venga.
Diu hola, diu buenos días. Diu, és aquí el club de gilipollas? Dicen, se dice club.
T'hauré de ficar un límit, eh? Que acaba, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo hemos visto durante todo este fin de semana en Galicia, en Sanjenjo, y también a su llegada esta mañana al Palacio de la Zarzuela. Pues así, con aplausos, con vítores y también con banderas de España, era recibido cuando a las 10:05 de la mañana llegaba la Zarzuela. El rey don Juan Carlos llegaba a la que ha sido su casa durante 57 años, pero donde solo va a permanecer unas horas, porque una de las condiciones que pactó el gobierno con la Casa Real es que el rey emérito no pernoctara allí. Por cierto, Zarzuela tiene 5 entradas y don Juan Carlos ha entrado por la que habitualmente está la prensa. Es evidente que quería que se le viera. De hecho, ha bajado la ventanilla para saludar a la gente que se había congregado en ese punto. Si hubiera querido una entrada más discreta, pues hubiera elegido acceder por otra puerta. Pues desde esa hora, desde las 10:04:05 de la mañana, lleva allí en Zarzuela, en un encuentro privado del que no se espera siquiera que haya una foto.
¿Espera del encuentro de mañana, majestad? ¿Te va a dar algún tipo de explicaciones?
¿Explicaciones de qué?
Es lo que decía don Juan Carlos este fin de semana cuando una compañera de La Sexta le preguntaba por el encuentro de hoy, que esperaba que hubiera muchos abrazos y pocas explicaciones. En los casi 2 años que ha estado en Abu Dhabi, no consta que haya mantenido ningún encuentro con don Felipe. Este sería el primero, por tanto, que mantienen padre e hijo, o por lo menos el primero que se hace público. Y es lo único que se sabe oficialmente, que los dos reyes se iban a reunir, también que verá a la reina Sofía, que acaba de llegar, por cierto, de Miami, pero a partir de ahí, pues no hay nada confirmado, aunque se espera que vea también a otros miembros de la familia, como la reina Leticia y la infanta Sofía. Incluso podrían estar también hoy en Zarzuela las infantas Elena y Cristina y algunos de sus hijos. Bueno, todo esto no está confirmado porque desde Casa Real mantienen el secretismo de este encuentro, amparándose en que es una cita privada. Ni siquiera aparece en la agenda del rey don Felipe. Precisamente que fuera un acto privado es lo que buscaban desde el gobierno, donde no esconden que hubieran preferido que el fin de semana en Sanjenjo pues hubiera sido algo más discreto. Lo cierto es que don Juan Carlos se ha dejado ver en las regatas, donde recibió el cariño de muchísima gente, no se ha escondido en ningún momento y hasta contestó brevemente a las preguntas de los periodistas. Una visita que ha generado una gran expectación. Era lógico, era la primera a nuestro país desde que en agosto de 2020 se marchara de España. Y una visita con la que el rey emérito quería normalizar su presencia en España, que a partir de ahora va a ser más habitual. Se espera, de hecho, que vuelva en 3 semanas, en junio, de nuevo a Sanjenjo, a otras regatas, y a partir de ahí sus visitas serán más frecuentes y se espera que menos mediáticas. De momento, hoy, en cuanto acabe su encuentro allí en Zarzuela, a última hora de la tarde, cogerá de nuevo un avión privado para volver a Abu Dhabi. Pues hay más noticias destacadas de este lunes que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, y vamos poniendo punto y final, parece, a uno de los culebrones de las elecciones andaluzas, porque la Junta Electoral de Granada mantiene la candidatura por Vox de Macarena Olona a esas elecciones y asegura que no existe obstáculo legal alguno para su proclamación como candidata. Precisamente el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicará mañana las candidaturas oficiales de los partidos. Y una mujer de 34 años ha fallecido y su hermana de 39 ha resultado herida de gravedad por arma blanca durante un altercado registrado en la localidad ginense de Arjona. Por lo demás, sigue en paradero desconocido un hombre que presuntamente asesinó en Córdoba a su pareja, una mujer de 26 años, ambos de nacionalidad rumana. La apuñaló dentro del coche y después la dejó en la puerta de la casa que compartían con otros temporeros. Y la Guardia Civil, fíjate en esta noticia, noticia, Pilar, ha salvado la vida de un bebé recién nacido, abandonado por su madre en un camino, poco después de dar a luz en una casa que estaba en ruinas. Ha sucedido en la localidad alicantina de San Isidro. Los agentes acudieron tras la llamada de un camionero que vio a esta mujer que caminaba con las piernas manchadas de sangre y llevaba en los brazos una especie de atillo de mantas. Menuda historia. Y en el séptimo aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación, se celebran en distintos lugares del mundo diversos actos de concienciación sobre el desafío de la emergencia climática y la crisis ecológica. Entre otros temas, se explorará cómo los católicos pueden combatir el colapso de la biodiversidad. Y directores de 10 revistas de los jesuitas, entre ellas la española Razón y Fe, se han reunido esta mañana con el Papa. Entre los temas de conversación con Francisco, se ha hablado especialmente de la guerra en Ucrania y la difícil situación que vive el mundo, pero también de la vida de la Iglesia, el camino sinodal y la misión de estas revistas de la Compañía de Jesús.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues ya hay lista de Luis Enrique para los partidos de la Liga de Naciones.
España va a jugar 4 partidos del 2 de junio al 12 de junio de esta competición. Está hablando Luis Enrique, que ha hecho esta encendida defensa de su presidente Luis Rubiales tras las últimas informaciones.
El apaleamiento público que se le hace al presidente, desde aquí simplemente mostrarle mi confianza, no solo basado en que trabajo aquí, conozco al presidente y su manera de actuar, sino también basado en que como asambleísta que soy, yo sí que puedo confirmar que la Federación Española de Fútbol tiene los máximos estándares de transparencia y creo una gestión espectacular de lo que es la Federación Española de Fútbol.
Los partidos son contra Portugal, Suiza y 2 veces contra Chequia. ¿Cuáles son las novedades de esta lista de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz?
Es una lista de 25 futbolistas. Las principales novedades: el regreso de Sergio Busquets, convocado Thiago, aunque ayer se lesionó, Ansu Fati, Marco Asensio e Íñigo Martínez. En el capítulo de ausencias destaca por decisión técnica la de Gallá. Sigue contando Luis Enrique con Marcos Alonso y con Jordi Alba. Y recordemos que están lesionados Oyarzabal, Pedri y Jeremy Pino. Gerard Moreno, que jugó la semifinal de la Champions, no ha vuelto a reaparecer. España jugará 4 partidos de la Liga de Naciones en el mes de julio.
Y tenis en Roland Garros. Hoy inicia el camino Rafael Nadal en busca de su 14ª Copa de Maestros. Su rival va a ser el australiano Jordan Thompson. El partido alrededor de las 3 de la tarde, después de 2 partidos femeninos.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida, dilluns 23 de maig, 7 minuts per sobre de la una. Nos estem ja per sobre dels 27 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica que ens explica el Moisés Camuñas des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els intervals de núvols mitjans i alts i creixeran núvols d'evolució diurna a zones de muntanya. Al vessant nord del Pirineu els cels quedaran més ennuvolats o coberts i al Pirineu en general no es descarten durant aquesta tarda probables xàfecs dispersos i ocasionalment acompanyats de tempesta. Si parlem de les temperatures, avui seran notablement més baixes, amb màximes de 33 graus a Lleida, de 33 també a Balaguer, de 32 a Tàrrega, de 31 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà de l'oest i del sud-oest i tindrem alguns intervals moderats a zones de la meitat sud. Si parlem ara de la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions, ocasionalment amb tempesta, que seran més freqüents a l'entorn del Pirineu, on podran ser localment més fortes aquestes precipitacions, sent més ocasionals a zones del sud. Al Pirineu en una hora es podrien acumular més de 20 litres per metre quadrat. Per últim, les temperatures seguiran baixant, amb màximes que es quedaran demà als 25 graus a Lleida, als 24 a Balaguer, també als 24 a Tàrrega, als 20 a la Seu d'Urgell i als 15 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I començo explicant-te que el sindicat Asaja ha anunciat que se sumarà demà a la manifestació convocada per la plataforma en defensa de la fruita dolça per reclamar al govern
ajudes per als agricultors afectats per les glaçades del passat mes d'abril. Aquesta protesta en defensa del sector agroalimentari començarà amb una marxa lenta des d'Alcarràs a les 7 del matí. S'hi afegiran vehicles a Torreferrera a 8:15 i a Fondarella a les 8 del matí i circularan a baixa velocitat per l'autovia fins a arribar a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Ho dic perquè si has de moure't usant aquestes vies, que tinguis en compte que això passarà demà. A banda d'ajuts per les últimes gelades, els agricultors reclamen els diners pendents de la tempesta Filomena. La marxa té el suport d'almenys 23 ajuntaments, la plataforma Salvem la Pagesia, així com sindicats agraris. Sortiran a les 7 del matí des d'Alcarràs. D'Alcarràs també en parlem ara, però parlem de cinema, perquè són més de 20.000 els espectadors que han vist la pel·lícula Alcarràs a les sales del circuit urgellenc. Arnau Vila.
L'empresa exhibidora de cinema projecta a uns 16 municipis de la demarcació de Lleida i de la franja de Ponent majoritàriament. Alcarràs ha motivat la recuperació temporal d'algunes sales que ja s'havien anat tancant en els darrers anys i que, segons la firma, l'èxit de la pel·lícula és total i avui en dia encara es manté en el cartell de molts municipis.
I en plana local, l'Ajuntament de Lleida rep 3,8 milions d'euros dels fons Next Generation, els fons europeus, per la renaturalització de la ciutat.
Aquestes subvencions responen als projectes de millora de l'entorn de la Seu Vella i la reforma i rehabilitació de Doctor Fleming i Riu Ebre a Capon, la recuperació del parc de les Basses, també. El 8% dels ajuts atorgats aquest divendres arreu de l'Estat han estat destinats a projectes presentats per la paeria, és a dir, destinats a Lleida. Aquests 3,8 milions d'euros permetran dur a terme 7 actuacions en la línia d'adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat urbana de Lleida.
A veure si es gasten com Déu mana, perquè el problema de rebre tants diners que no costen de guanyar és que els comences a distribuir, a fer projectes i a fer històries i quan te n'adones te'ls has gastat tots i pràcticament no has aconseguit res. Per tant, a veure si posem una mica de seny a tot plegat. Ahir va acabar l'Aplec del Caragol, va ser la 41a edició, va ser una edició multitudinària i va recuperar xifres prepandèmiques, per exemple, prop dels 200.000 visitants.
Aquesta és la xifra que ha marcat el president de la Federació de Colles de l'Aplec, de la FECOI, Ferran Pèrdrix, que ha fet un balanç més que positiu d'aquesta 41a edició i n'ha destacat la gran quantitat de gent que ha passat pel recinte dels Camps Elisis a gaudir de l'ecosistema de l'Aplec.
S'associen molt les festes com la nostra a festes tancades, a festes que són per la gent de dintre i que no val la pena anar a visitar perquè no trobaràs la manera de passar-t'ho bé, i nosaltres fa molts anys que estem reivindicant que l'Aplec és una festa totalment oberta i que la gent de fora, evidentment, no ho viurà la intensitat d'un collista, però algú que vingui de fora a l'Aplec té moltes activitats per fer, té la possibilitat, evidentment, de tastar l'Aplec aquí al recinte del nostre restaurant.
Durant els 3 dies s'han celebrat un centenar d'activitats, la majoria organitzades per les pròpies colles i altres per la FECOI. Han estat propostes variades per a totes les edats de caire gastronòmic, lúdic, cultural i solidari. El president de la FECOI conclou que l'organització ja pensa en l'edició de l'any que ve.
Sabeu que les colles estan arrebossant, he tingut que dir que no a gent perquè no hi cabien físicament i tenim encara 9 colles en llista d'espera, no? Suposo que si obrim l'expectativa, com s'ha anunciat des de l'Ajuntament, que tindrem recinte renovat i que el recinte podrà tindre condicions per albergar més colles a nous espais, doncs aquesta expectativa segurament també ens fa preveure que pujarem les colles en llista d'espera.
L'Aplec va celebrar ahir la seva recta final, començant amb la tradicional rua de colles a les 9 del matí com a inici de la jornada, i a les 6 de la tarda va tenir lloc la xarangada i fi de festa amb què l'Aplec s'acomiada de Lleida fins l'any vinent.
Per cert, a la penya que vas... En quina penya estaves tu?
A l'Espardenya.
Això, a l'Espardenya. Ple?
Sí, 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 ple, i noves incorporacions també, però...
I gent es va quedar fora també?
Bé, això no és un tema que...
Bueno, i si no es va quedar fora, ben just.
Ho té més la Junta, però sí, sí, som un bon nombre de persones i la veritat és que tot bé, tot bé.
Molt bé. Gràcies, Arnau. Ens escoltem demà. Nosaltres fem una pausa ràpida, perquè de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención, siempre con personas.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a dos quarts de dues. Comencem a parlar dels bocins d'història i ho fem amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, estem a l'endemà de l'aplec del Caragol. Sí. De Caragol se n'han menjat un munt. Clar, bueno, com ha de ser. I per tant, pues, escolta, desapareixen. Però n'hi ha alguns que no desapareixen del dia a dia de la ciutat, de Lleida.
No, no, exacte. Sempre ha estat una mica una mena de petita incògnita quan se comencen a menjar cargols, i com a mínim sembla que ja en època ibèrica els fides ja els menjaven. Uh-huh. I que com a mínim, probablement és anterior, és a dir, que llavors és un animalet que en principi pues, ha format part de la dieta quotidiana nostra. El que passa és que sobretot a partir de que l'hort se desenvolupa més, és quan hi ha més cargols, per tant és probable que sigui a partir de l'edat mitjana quan va agafant aquest protagonisme fins a arribar a la festa s'ha cagut aquest any un altre cop recuperat després de dos anys d'un altre animalet que no ens agrada tant com és el coronavirus.
Vaja, i tant. Bueno, sí, aquest res. Per cert que el nutricionista ens va explicar que, escolta, que el caragol un cop a la setmana per substituir una ingesta de carn, per exemple, és ben vàlid, eh? Després, amb què l'acompanyis és una altra història, eh?
Bueno, però si fiques molt alioli, no?
Bé, clar, per exemple.
Si fiques molt pa, o després el beure, sobretot.
Clar, sempre pequem per l'acompanyament, per entendre'ns. Sí, però clar, jo deia dels que perduren, perquè volia dir els de pedra, per entendre'ns.
Exacte, els cargols de pedra, sí.
Que n'hi ha?
Sí, amb els companys de la FECOI. Sempre tenia una mica el neguit de dir, a veure, tenim escultures de cargols a la Seu Vella, i era una assignatura que teníem pendent, amb el Jesús Gometón, que és el que fa, bueno, és el gerent, fa ja uns anys, quan vaig tenir l'oportunitat de fer el pregó de la FECOI, i pues noi, no surten a la Seu Vella, no en surten. Ara, si vols, hi ha escales de cargol, tenim una bona quantitat d'escales de cargol a la Seu Vella. I veritablement ja de totes les èpoques tenim des de les més antigues, que serien les que pugen a les cobertes, una està trencada però l'altra és la que actualment encara s'utilitza per arribar a la coberta del temple, la que puja al cimbori, després tenim evidentment les més emblemàtiques, les dues que pugen al campanar, i les dues perquè hi ha la més ampla, que és la que puja pel cos inferior, i la més estreta, que és la que puja al final, al remat, allà al mig camí de l'infinit quan arribes, no?
Sí.
Les anteriors serien del segle XIII, aquestes serien del segle XV. Tenim també a la pròpia Porta dels Apòstols una escala de cargol mig recuperada per pujar a la coberta, que aquesta seria de finals del XIV. Dintre de la canonja tenim una que està trencada, però que els canonges van fer per poder arribar, quan van dividir la canonja en dos pisos, a la planta superior i poder tenir més espai per ficar per la biblioteca i els arxius. Aquesta seria del segle XVI. Després, el castell del rei havia hagut escales del segle XIII, però aquestes van desaparèixer en totes les voladures i ara tenim en el tram final de l'escala moderna, la que es va fer a finals del segle XX, tenim una escala metàl·lica que pot recordar aquestes escales de cargols que hi havia.
Sí.
Però la pròpia fortificació també té escales de cargol. És a dir, tenim la que va del baluard de la reina a la part de baix, seria de primers del segle XVIII, a la part de baix, vull dir, a la part de lo que seria la falsa braga, la que està justament on està el bar de la Sibila. Aquesta seria una escala de cargol ampla perquè la tropa pogués pujar i baixar amb comoditat i rapidesa per contrarrestar atacs i comunicar els dos nivells de defensa. Els altres baluards tenen rampes o túnels amb rampa i aquí és l'únic que, per la pròpia característica, és una escala de cargol. Sembla que hi hauria una altra escala de cargol, aquesta s'hauria d'escalar quan passes la mitja lluna. Hi ha un espai també que està tapiat i que comunicaria verticalment cap a la zona del baluard del rei, cap a la part de la punta de diamant. No s'ha trobat mai perquè no s'ha escalat, però per les característiques topogràfiques sembla que estaríem en una escala de cargol també. Per tant, anem a una desena d'escales de cargol. De totes maneres, probablement les més antigues de Lleida serien les que estarien a Gardeny, el que seria la casa dels templers de Gardeny. Quan s'hi visita, se pot pujar a la terrassa i per una escala de cargol estreteta, petitona, i aquesta sí que sembla que seria de principis del segle XIII. Per tant, tenim un repertori, a part d'algunes modernes, el propi palaç de l'edifici de la Paeria actual modern, per ser les altres oficines, tens una escala de cargol amplíssima, i, en fi, podem trobar d'altres, perquè és una solució en vertical per accedir-hi i que des d'èpoques antigues s'ha fet. No?
Clar.
Però bé, aquesta resposta, que és interessant i és simpàtica i és divertida, però fins i tot, clar, els companys i els amics de la FECOI, els pinyistes...
Clar, bueno, això els hi sabia poc. Eh?
És escala de cargol, però clar, el bitxet dibuixadet, on lo tenim? Bé, llavors vam tenir la sort de trobar-lo al rectorat actual, a la Universitat de Lleida, el que seria l'antic seminari, el seminari que va ser el bisbe Meseguer i que va ser la seu de la formació dels capellans i després el primer museu diocesà, fins que es va tancar per convertir-se en el que és actualment la seu del rectorat. Llavors, a la façana que dona la Rambla d'Aragó, si ens fixem a sobre de lo que és la porta d'entrada, les bases de les columnes, de les finestres de la part del cos central principal, hi ha, per decorar aquelles bases, que són bases àtiques, vull dir que és aquella decoració típica de motllura còncava i convexa, però una mica perquè no sigui tan soses, han ficat animalets. I podem veure que hi ha algun gripau, que hi ha algun altre... I hi ha cargols. Mm. Allí tenim cargols de pedra, els primers que podem veure, clar, i que són del segle XIX, de finals del segle XIX. Aquells costen una mica més de veure'ls perquè estan a dalt i les veure, inclús si portes prismàtics, els veus més bé, però hi són. De totes maneres, si un els vol veure més fàcilment i els vol tocar, no cal marxar-se de l'edifici, simplement cal entrar, anar a lo que és actualment la cafeteria, que era l'antiga capella del seminari, i la porta, que ara està fora d'ús, però que és una porta magnífica, neoromànica, que recorda una mica les portalades de l'escola de Lleida de la Seu Vella, allí tenim també el mateix, les bases de les columnes que aguanten les arcades. A la part de l'esquerra hi ha una base de columna que hi ha dos cargols. Aquestos sí que els veiem en la seva closca, que estan sortint i estan... No se mouen perquè fa més de 100 anys que estan allí petrificats.
Això no va preguntar. Per què hi ha aquests cargols a la edificació? Bueno, perquè no ho sabrem, no? Però...
No, és simplement buscar la interpretació que es dona, inclús, clar, aquí a nivell simbòlic, i ara parlarem dels altres que són més antics, però, primer, a vegades és l'horror vacui, és a dir, quan hi ha un element que està sense decorar, pues, si fiques alguna cosa decorativa, que pot ser des d'un element geomètric, algun animal on d'aquestos, que pots trobar de manera natural en la quotidianitat nostra, doncs és d'això, un gripau, una sargantana, un cargolet, en una zona que hi ha molta humitat, poden aparèixer. A nivell simbòlic, evidentment, el cargol té el simbolisme d'un animal que és de perduració, de tossudesa, d'aquells que a poc, però arriba on vulguis. És a dir, que és un animal de constància, és una virtut. També el cargol, a vegades, se pot associar, per tant, el fet aquest de que té la petxina aquesta amb l'elipse, una mica com una idea de viatge a l'infinit. A vegades també se'l pot associar amb la idea aquesta de el pas de la vida a la mort, el fet de ficar-se dintre de la casa, resguardar-se. Bueno, té molts simbolismes que aquí podríem estar, i per tant, suposo que podem trobar tot, des del simplement ficar-lo, perquè és un animalon que lo tenim prop de casa, que és simpàtic, a aquest simbolisme que se pot trobar i que, en el fons, s'està recordant el que és la vida quotidiana en un edifici, normalment són edificis religiosos, que llavors estan perdurant, estan apostant més pel que és la qüestió sagrada, no? Si anem, per exemple, a l'altre lloc que tenim cargols una miqueta més antics, aquests són del segle XVIII, i són el campanar de l'església de Santa Maria d'Almenar. Poca broma, perquè aquest campanar és vell, és sense cap dubte. Després del campanar de la Seu Vella, de tot el Segrià, jo diria que és el campanar més poderós des del punt de vista emblemàtic. La pròpia església de Santa Maria d'Almenar és una església que té una silueta que recorda fins i tot de la Seu Vella, perquè el campanar està als peus de l'església, no té claustre, però es recorda, també té un cimbori, en fi, i també està col·locada a dalt de l'elevació, va néixer el poble d'Almenar, i quan passes, si vas per dalt per l'autovia, ja no es veu tan bé ara, però si vas per la carretera vella, veritablement, la imatge d'Almenar, la silueta, és de les més poderoses del Segrià, torno a repetir, probablement la segona més destacada a nivell emblemàtic després de Lleida i de la Seu Vella. Si pugem a les escales d'aquell campanar, una escala de cargol, com toca, allí trobem des de Sargantanes, estan esculpides als graons o a les portes que donen accés a les pròpies escales, i cargols. Fins i tot hi ha quatre cargols, és a dir, que és molt curiós. A l'escala final, definitiva, quan surt ja al pis de les campanes, hi ha un cargol, és com dient, has acabat de passar. Pujant per les escales, a part de les dates, que és molt interessant, perquè de quan en quan trobes la data de dir, mira, això és el 1763, després, al cap d'uns quants graons, trobes la data de 1765, que estava davant les pautes de com es va construir el campanar. Però de quan, pum, te trobes un cargol, allí gravat, aquest molt gran, poderós, xulo. I la sorpresa, on estàs a prop de lo que seria la caseta del replanet, on està el que seria la maquinària per ficar el rellotge evidentment seria posterior al segle XVIII, però allí tenim, vista així ràpid, sembla com una decoració geomètrica, però que va, són dos cargols que estan enfrontats a sobre d'una fulla i que se l'estan menjant plegats, i que és la sensació d'aquella imatge de les dibuixos animats, aquella de la dama i el vagabundo, quan s'estan menjant els dos el fideu, i que arriba un moment que se petoneixen perquè s'estan menjant el mateix element. Aquí sembla que aquests dos cargols, quan acabin de menjar-se la fulla, acabaran d'entrar en contacte. Tot i que els cargols, com sabem molt bé, són hermafrodites, és a dir, que ells mateixos poden fer-se-lo tot, però també si poden tenir alguna relació més, també la fan, no? Per tant, aquí tenim, evidentment no és tan fàcil pujar al campanar d'Almenar com els que hem vist a Lleida, però penso que són molt interessants, i si algun dia algú puja al campanar pot jugar a veure'ls. Ara, això que estic explicant, a la revista de la FECOI de l'any passat està publicat un article que vaig poder escriure explicant-lo amb el Ramon Soler, que és el culpable de l'últim cargol del que parlarem, i que d'alguna manera també dels que venen ara. Perquè buscant, resulta que tenim ja cargols del segle XV, i aquests estan a Torrebesses, a l'església de Sant Salvador de Torrebesses, una església romànica, meravellosa, d'aquestes petitones, però boniqueta, que té també una portalada senzilla de l'escola de Lleida, aquesta influència del romànic de l'església principal de la ciutat, que és la catedral, que té tants pobles al voltant, que estan influenciades per aquest romànic tardà de la Seu Vella, doncs la portalada de Torrebesses també forma part d'aquesta família gran de portalades romàniques de finals del segle XIII, que estan, quan el gòtic està triomfant, estan encara fent el romànic. Però hi ha una capella d'aquestes que es van fer al segle XIV, dintre de la pròpia església dedicada a Sant Joan. Aquesta capella sí que es va fer dintre de l'estil gòtic, i en el que seria els arrencaments dels nervis que aguanten la volta de la capella, hi ha un petit tris que dona precisament a el que seria la cantonada de la capella amb el temple, amb la nau del temple. Hi ha un fris al costat, mirant la capella al costat esquerre, el que seria el costat oest, en el que aquí veiem també, sembla que són bledes i cargols menjant-se aquelles bledes. Per tant, a vegades, si lo mires ràpid, és com si fos no, una pasta fada allí, però si te fiques, però, ostres, són unes fulles i són uns cargols per allí, també menjant-se-les. Això fins i tot la cecolla es va animar i va fer una petita reproducció i la donava com a aquests premis, aquests obsequis pels que venien aquí a fer l'homenatge al nostre gasteròpode i en la festa aquesta del cargol bobé i aquests premis que donen la cecolla, no? Mm-hmm. Però aquests cargols, que ja els va restaurar quan se va fer la recuperació d'aquesta capella i del magnífic, magnífic retaule gòtic del segle XIV que té dedicat a Sant Joan i que va restaurar el Ramon Soler i que, per tant, animo la gent a que coneguin Torrebesses, és una població que val la pena de fer-li com vivint tot un matí, perquè hi ha moltes coses des de la Pedra Seca, el castell, l'Església Nova, que se'l podrem contar un altre dia, però ja crec que se va quedar el museu del Josep Gené. En fi, hi ha moltes... És un poble que tenim aquí a l'Ocà i que és una meravella. A més, tenim un alcalde d'aquests inquiets que vetlla per defensar el que serien els micropobles que han de tenir vida i evitar ben Torrebesses gràcies a gent com ell i els que encara hi viuen. És un poble que la té.
Molt bé.
Però la sorpresa va aparèixer definitivament
a veure
a la Sovella. A la Sovella, l'última restauració que es va fer fa 2 anys a la Porta dels Apòstols, doncs mira que l'havien tingut allí tota la vida i ningú s'havia fixat, però clar...
Però estava a la vista. Bueno,
a la vista,
vull dir, no estava ocult, eh?
No, el que passa és que, esclar, és petitonet, i miraves la portalada dels Apòstols, aquesta magnífica que dona al peu del campanar cap a la ciutat, que és per on entrava la gent quan anaven normalment a la seu, passaven per allí i entraven al claustre, que el claustre, en lloc de ser un claustre tancat, seria un claustre obert. La porta, que actualment no té escultura, ha desaparegut els apòstols, la verge, que és la verge del bloc que tenim a la seu nova, els àngels i sants que hi hauria en el que seria la glòria, perquè totes les arquivoltes significarien el cel, però estan sonant els ganxos d'aquestes escultures que han desaparegut, perquè, això sí, el timpà és aquesta gran làpida de pedra que hi ha sobre de la porta, perquè se situï la gent, allí estan les escultures, estan totes en la mateixa pedra engradades, i per tant aquesta no se la van poder portar, i per tant allí tenim la millor escultura que hi ha a la Seu Vella in situ, encara. Uh-huh. Tenim Déu assentat, jutjant, que ara en la restauració ha sortit en la seva policromia. Als costats de Déu estan imatges dels apòstols amb la Verge, que amb els atributs de la passió estan ajudant-lo a fer el que està representat en aquella escena, que és el judici final. El judici final, que és com si oficialment se deia la porta dels apòstols, es deia oficialment porta del judici final. És que després les figures dels apòstols situades a l'aix van tenir tant protagonisme que es van menjar i van canviar el nom. En aquest timpà del judici final tenim també el típic, després de Déu assentat i jutjant, estan en dues files per baix dels seus peus les tombes obertes i estan sortint els difunts per ser jutjats. A sota d'aquestes tombes, una fileta molt petitona, hi ha els animals que s'estan menjant a les ànimes dels que han estat condemnats a l'infern. La glòria estaria representada per aquestes 4 arquivoltes enormes, meravelloses, però hi ha una petita orla que està emmarcant aquest timpà, que és la decoració d'aquesta geomètrica, que és com una mena de calat de flors. Per tant, des de baix no s'apreciava molt bé què decoració podia haver. A més, per més inri, quan se va dividir el claustre en 2 pisos al convertir-se en caserna, l'equipament militar que hi havia aquí justament al darrere de la Porta dels Apòstols va obrir 2 finestretes que van trencar les cantonades d'aquest timpà. Per tant, l'arrencament d'aquesta orla ha desaparegut. Des de baix, per tant, es veia una orla decorada i sense més motiu. Al muntar les bastides per poder fer tota la neteja i recuperar, com se va fer per part del Departament de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya i que coordinava també el Ramon Soler com a tècnic restaurador-conservador, a l'estar a prop i restaurant-lo, ha fet aquí que en l'angle de la dreta del timpà, quan se supera la part trencada pels militars, hi ha un cargol a sobre d'una fulla de card. I és el que tenim, per tant, més antic a la ciutat de Lleida. El cargol de la Porta dels Apòstols.
És curiós,
del segle XIV, finals del segle XIV, i que l'any passat ho van fer, el que passa és que no va tenir massa èxit perquè s'ha de treballar més bé. però suposo que molts dels oients han anat a Salamanca i saben que quan se va a la Universitat de Salamanca hi ha una portada del segle XVI plateresca que està tota plena de decoració. Aquella sí que no ha tingut cap trencadissa per les guerres. Se fa l'aposta de dir, a veure si trobes la granota. I clar, amb tota l'escultura que hi ha allí, trobar la granoteta no és fàcil. Però és una mena de... Inclús se diu la llegenda que els que anaven a estudiar a Salamanca, si trobaven la granoteta era com passar l'examen, perquè podien ser admesos a la universitat. Si no la trobaven, serien rebutjats perquè no eren una mica rucs.
Doncs aquí ho fem Lleida, amb el cargol, claro.
Podem començar a jugar a buscar el cargol, exactament. Ara que sabem on està, pues se busca, evidentment, des de baix costa una mica de veure-ho, però bé, sabem on pare i se pot trobar. Probablement no estaria sol, sinó que podia tenir companys, però al trencar per fer les finestretes, els altres van desaparèixer i va quedar aquest, que avui per avui és el més antic que tenim en pedra a Lleida, i el tenim a la Seu de Lleida, i ni més que a la Porta dels Apòstols. Per tant, aquesta història dels cargols de pedra...
Ni fet a mida.
Exactament.
Ni fet a mida.
Estem païnt els que s'han menjat aquest cap de setmana, doncs tenim aquests que són per tot l'any.
Bueno, escolteu, va, exercici cap al turó de la Seu Vella i a veure si el trobeu. Joan Ramon González, que hem parlat avui de caragols, però que estan incrustats, mai millor dit, a la història, els bocins d'història d'avui. Joan Ramon González, bona setmana, que és la darrera del mes de maig sencera.
Sí, senyor, perquè el proper programa serà l'últim dia de maig i estarem a les portes de juny. Però bueno, ara ja ens ha agafat la calor de l'any passada i aquesta setmana serà fresqueta, per tant, ja estem acostumats a esperar ja Sant Joan i el que vingui.
Molt bé. Joan Ramon, cuida't, una abraçada.
Igualment, gràcies, Ricard, adéu a tots.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Va, que anem directes a les 2 de la tarda amb 28 graus a la ciutat de Lleida. Ara ens està passant aquí els estudis, doncs el que és normal que passi. O sigui, he hagut de fer fora el Sergi Tor de la porta, va dir que escolta, que entrem, perquè avui està aquí als estudis l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
No també com tu, però bueno, no és queixa.
Bueno, tu no saps com estic jo, però vamos.
Bé, fas bona cara, home.
Sí.
Bueno, igual és que fa 2 anys que no te la ve,
Això també pot ser. Albert, dic que... A veure, dic, hem hagut de fer fora el Sergi Tor perquè, bueno, primer per dos coses. Una, és que fa molt temps que no ens veiem, i dos... Clar, a la que comencem a parlar d'esports, això, jo obro el micròfon i aquí omplim una hora o dos, tranquil·lament,
Sí.
Xavi Pérez, que com va amenaçar, va dir... Jo dilluns estic aquí.
Home, jo t'ho he dit, molt a plec, però jo vindré dilluns,
Bueno, què tal, com estàs?
Molt bé.
Com ha anat?
Pues molt bé, molta calor, però...
Sí?
Mare meva, no, que no t'expliqui jo de la calor, però bé.
Ja ens van avisar, eh?
Sí, això sí, tens raó.
Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley, què tal? Bon dia.
Hola, bones companys.
Què, com estàs? Has anat a la plec?
Estic bé.
Però has anat a la plec o no?
I tant.
Ah, també?
I tant.
Bueno.
Jo la plec no me'l perdo,
Bueno, no, pues això vol dir que sou veterans, que sabeu exactament on s'ha de frenar i per agafar bé la corba, no?
Diguem que ens sabem dosificar, sí, ja tenim unes edats.
Per això dic, el Xavi ha fet una cara de bueno. Passar de frenada, el que sigui. Bueno, escolta, que m'alegro molt de tornar a veure gent aquí als estudis. Bé, mira, no va poder ser, ni per la màgia de la Play, que es va muntar una pantalla per veure aquest primer partit de la promoció d'ascens a la primera ref, que ja va classificar-se per la promoció d'ascens a la primera ref, ja era com un regal, tenint en compte com havia anat la temporada, no com va començar, sinó com anava pel mig, però finalment teníem una desavantatge i era que no hi havia penals, sí que havia pròrroga, però a l'acabar la pròrroga, si seguien empats, doncs prevalia la posició en la que havien acabat la fase regular, la lliga regular, i en aquest cas el Sestau havia acabat segon i el Lleida Esportiu havia acabat cinquè. 0-0 davant del Sestau. No sé si el Sestau va sortir a... Escolta, que no ens marquin, l'empat en serveix, o simplement es van posar bé al darrere i si sona la flauta sona, i si no, tranquils, que l'empat ens val.
Bueno, el Sestau havia rebut 22 gols en tota la temporada, I això a nosaltres doncs, ens va fer molta por, no? I en lloc de sortir a per totes, doncs vam sortir una miqueteta doncs, a veure què passava.
Una miqueta tendres, una miqueta tendres.
Exacte, i al final apretar. Fixa't tu que els últims canvis Gabriel fa al minut 115, no? Que
dius, sí, bueno,
és que al minut 115 ja a on vas, no?
Sí.
Bueno, van caure al parany d'aquest sistema de competició.
Sí. Però és un parany raro, eh? També te diria sí. Que, ostres,
jo...
te la jugues fins al final tot.
Clar. Clar.
Home, és un pèl injust, no? Jo crec.
Bueno, és que depèn de com tu miris. Bueno, també el que ha quedat segon doncs no és el mateix que ha quedat cinquè.
No, clar, és el premi. Bueno,
aquí l'injust és fotre aquest format, que no té ni cap ni peus.
Sí.
Perquè a Elda hi havia 80 persones, mentre el Rico Pérez, que l'Hércules jugava com a local, n'hi havia 14.000, no? Llavors dius, bueno, això què és? I el Sestao, que ha quedat segon, el premi que té jugar al playoff a 800 quilòmetres de casa.
Sí, sí.
Va, això... Però després, en Pic, tu ja saps que la normativa és aquesta. Bueno,
no, està clar.
Has d'entendre com plantejar el partit, no? I el Lleida va plantejar el partit a no perdre i al final, doncs, a veure què passa.
Però és que és no puges, encara tens que fer
una altra. Una segona ronda, no?
Clar, sí. No, i a part, que vens en dinàmica positiva, que has guanyat dues vegades al Numancia, que estàs, ostres, estàs encigalat.
Ja,
ja. Aleshores, no ho sé, almenys proveu. Ja et dic, a toro passat és molt fàcil parlar i en aquest cas ha sortit creu.
Però bueno, jo, vam començar malament, hem acabat malament.
Jo hagués plantejat d'una altra manera. Ja. Però, bueno...
Vale, ara sí que
el
podem...
El demanda patrón, no manda marinero, no?
Sí, bueno, el que passa és que el patrón ja s'ha pirat.
Ja. Home,
sí.
A mi m'ha sorprès, lo de l'abri, no sé.
Bueno.
Bueno.
No, vosaltres no, Bec.
És que, aquest any han passat moltes coses.
Bueno, I passarà.
I estan passant moltes coses.
Bueno, esclar,
I passarà.
Això no va dir. Lluís Pereira, la setmana passada, aquí als estudis, jo li preguntava per Gabri, i va dir, bueno, independentment de si pugem o no, nosaltres li hem plantejat la continuïtat. Això em va donar peu a pensar de que el qui s'ho estava pensant era Gabri.
No, és que Gabri tenia contracte.
Ah.
Gabri havia firmat 3 anys, però amb una clàusula de liberació unilateral a finalitzar la temporada, que ha fet efectiva. Bueno, jo crec que Gabri aquest any li ha tocat fer més de psicòleg, que ho ha fet excepcional, que no pas d'entrenador, que ho ha fet fluixet, tirant malament. Ha vist el percal... Ha vist també com està la situació.
Home, ha agafat el pitjor any.
Entenc que deu tenir alguna ofertilla por ahí i ha dit, escolta, fins aquí.
Mira, jo ja sabeu que soc molt crític, però crec que encara està una mica verd.
Sí.
Per ser entrenador en una categoria com aquesta, eh? Que és molt complicada, aquesta categoria.
Bueno, ell té una forma d'entendre el futbol, que necessites una tipologia de jugadors molt particular.
Sí, també ve d'Holanda.
I a segona ref és molt difícil tenir-la. Si no ets un filial, que els filials, clar, hi ha des de Benjamins, que juguen igual, no?
Aleshores, per això ho dic.
Els dies igual ja estan a primera, segona ref, o a tercera catalana, juguen igual, perquè és la famosa ADN, no? Aleshores, bueno, aquest any doncs, li ha fallat. No tenia aquesta tipologia de jugadors i no, sota el meu punt de vista, no s'ha sabut adaptar a les necessitats de la categoria i la cirereta final a aquest playoff, no?
Sí, sí.
Però, bueno, que eternament agraït a Gabri, perquè també t'he dit que amb un altre perfil d'entrenador a la banqueta, ara no estaríem parlant d'això,
sí,
eh?
Clar. Això sí que ho sabem, Gabri no segueix.
No.
Tema de jugadors.
Bueno, hi haurà feina. Hi haurà feina.
T'haurà netejar.
Hi haurà feina perquè tenim una...
Però el bloc es podrà mantenir o no?
Jo crec que no.
Jo crec que haurà neteja.
Jo crec que hi ha jugadors que, encara que sembli increïble, s'han revaloritzat, han fet una bona temporada. Hi ha jugadors que han patit molt i no voldran continuar. Hi ha jugadors que estan veient doncs, quin és el projecte o quina és la idea de futur. I, bueno, doncs, si el projecte passa per portar 4 nigerians, 3 brasilenys, 4 ucranians...
Clar.
Miau. Miau. Tot i que al final els ucranians, mira, ens han sortit de conya perquè dos gols de l'Ucrania ens han ficat al playoff, no? Però, bueno, és complicat, és complicat. Jo crec que han de fer un plantejament de quin tipus
però
de projecte vol.
Però
han de
començar a plantejar el Barri, crec, des de la base, que vol dir des de l'entrenador. Sí. Aviam a l'entrenador que vingui,
perfil, sí.
Què és el que vol i què podem donar-li.
Però el problema de tenir un club governat per una societat que també té una agència de jugadors fa que l'entrenador, evidentment, tingui paraula...
Però vot,
segons com, no. I és per aquí on grinyolen algunes coses. Ara ja mateix hi ha sobre la taula la renovació de Febas. Segons tinc entès, l'oferta de renovació que li han fet a Febas...
Dice molt que desitja.
És ridícula.
No.
És ridícula. Però perquè al mig també està el tema de la negociació, de l'agència, de veure si estàs con ellos, estàs con nosotros... Per això et dic que aquí passaran moltes coses... i s'ha d'acabar de definir quin és el projecte i a veure què volem fer.
Clar, anava a preguntar, ara és el moment de dissenyar una filosofia de club, sí, o a segona ref, això encara no...
Però és que jo crec que les filosofies del club són independents de la categoria en la que estàs.
Val.
Dir, és precisament la filosofia la que et porta una categoria. El que dèiem del Barça, doncs és precisament la filosofia la que va portar, juntament doncs, amb una gran generació de jugadors, al millor Barça de la història. Ja. Però llavors no comencem la casa per la teulada.
En aquesta regla de tres, el que dius tu, és els nous directius del club són els que han de marcar la línia.
No, t'ho dic perquè si, o sigui, la primera pedra entenc que és aquesta, perquè llavors l'entrenador el tries segons aquesta filosofia i els jugadors els tries segons aquesta filosofia.
Sí,
perquè
però
si no...
és el que diu molt bé l'Albert, hi ha una casa de recol·locació de jugadors pel mig.
Clar, és que és complicat. És un tema complicat i després a nivell social doncs, també és que clar, han de passar moltes coses. Clar. També ara s'ha de fer una campanya d'abonats. Tu has estat tot l'any...
Clar, veure com respon la ciutadania.
Amb entrades a 5 euros. Ja. Bueno, entrades a 5 euros vol dir que, en el millor dels casos, els carnets els has de ficar a 50 o 60.
Sí, clar.
Perquè 17 partits a 5 euros... Són 85 euros. El soci algun avantatge de tenir. Clar, amb carnets a 60 euros... no fas un pressupost d'1.300.000 com van presentar l'altre dia. Saps? Per això et dic que el tema de la base, doncs, lo mateix... Vull dir, ha perdut la juvenil preferent. Ha perdut la juvenil divisió d'honor.
No, la base s'ha de refer.
Infantil tota. Preferent, clar. I jo sento parlar aquí de ciutats esportives i projectes faraònics i dic, pues no serà millor primer intentar arreglar Gardeny com ha fet l'Atlètic Segre, que com que no se n'ha sortit amb l'Ajuntament, doncs, venga, ho han arreglat ells i han canviat el camp. No serà millor arrenjar l'annexe, no, i començar la casa pels ciments. I quan tinguem 23 equips de base, doncs ja ens plantejarem fer una ciutat esportiva. Perquè ara fer una ciutat esportiva amb 6 equips de base...
Sí, perquè, a més, això no canvia d'aquí al setembre.
No, i l'altre dia a Twitter em deia, no, és que l'escut de Lleida pesa molt. No,
però
oblidem-nos de romàntics, en quedem 4 contats.
Sí, sí, correcte.
O sigui, l'escut pesa, però el nen el que vol és un projecte esportiu.
Sí, sí.
O sigui, tu fa 3 anys, per exemple, quan el meu va a Lleida, bueno, tenies totes les preferents, tenies el filial, dius, bueno, aquí sí que pots fer carrera, val? Pues te surt millor o te surt pitjor, evidentment. Però és que ara quin projecte ofereixes?
No
tens alevi preferent, no tens infantil preferent, no tens juvenil preferent. Clar, és molt complicat. I desgraciadament, i tu ets pare de la futbol base, saps que avui en dia es funciona així. Es miren molt les categories. Aleshores, aquí tenen una feinada que jo crec que és d'una dècada. Mira el que et dic, eh?
Sí. No, és que aquestes coses són així, eh? Mira, ahir veient el desenllaç de la Premier, saltant ara de tema... parlaven de que si Pep Guardiola, que si ha guanyat 4 de les darreres 5, però la filosofia del City que va importar del Barça, agafant a Chiqui i a d'altres personatges, va començar fa més de 10 anys.
Soriano. Sí, bueno, però la filosofia...
No, ja ho sé, amb una cartera plena. Però la filosofia de club, de jugar la base, tota la història, aquesta la comencen fa més de 10 anys.
No,
per això et dic que aquestes coses s'han de cuinar de manera a foc lent.
Jo crec que aquest any doncs, s'ha salvat la patacada. Al desembre aquí dèiem que no teníem clar si el gener estaríem vius.
No, és que està així.
S'ha d'aplaudir aquesta gent perquè han agafat un mort, l'han revifat i gairebé es pugen a primera ref. Però arribats aquí, que no ens deixem portar per aquesta eufòria de dir, no, és que mira, amb 4 canyes i 2 bastons, hem fet playoff, hem ficat 6.000 persones al camp i està tot fet. No. Tot això és fictici, eh? Vull dir, això ara s'ha de confirmar, s'ha de ratificar.
Seguirem els moviments de mercat i que vagin generant això de la ciutat esportiva, que teòricament també és imminent per aquest estiu, segons el president aquí.
No, escolta, i que se li sobren 6 milions d'euros i se'ls vol gastar en uns terrenys a Mangranés, al Picat, a Torreferrera o a Honolulu, en una ciutat esportiva... Jo a la teva butxaca no m'hi ficaré.
Va dir a Lleida, jo li vaig dir, el terme de Lleida va dir a Lleida. Ah, bueno, jo...
No, si terrenys n'hi ha.
Bueno...
Terrenys a Lleida n'hi ha.
Saben que els posi al vole i que benvinguts
a la claro. I tens una pista ben bona, Vanessa.
Sí, no. però vamos.
Els diners, pensava que deies la ciutat esportiva.
No, de diners. Que si li sobra una mica de... 4 duros a la butxaca, que aquí estic.
Ah, vale, però tu estàs... però estàs ja quasi bé complint el pressupost?
Jo sí. Jo no paro de picar pedra i tot el dia picar pedra.
No, t'ho dic perquè la...
No faig ciutats esportives, però pico molta pedra.
Però fa dues setmanes estaves al 50% de pressupost, més o menys.
Ja estic quasi al 75.
Mira, si fa feina la Vanessa. Si un 25% del pressupost en dues setmanes.
Va com a les formiguetes, poquet a poquet ella, però va fent.
Ja, però diré una cosa, que el 23 de maig tenia un 75% del pressupost de la temporada vinent. Molts, si està ben calculat, escolta, això ho signen molts, eh?
Tant.
Sí, sí.
Les coses com siguin.
No, perquè després la gent dirà, però és que el voleibol no és el futbol, correcte. Però és que, bueno, lo que genera el voleibol tampoc és el que genera el futbol.
És que a l'hora d'anar a buscar diners...
És que és més difícil anar a buscar diners per la feia volei que per Lleida Esportiu.
No, no. I injustament, ho dic perquè per la categoria, però bueno.
No és ni injust ni just, eh? No és injust ni just. Cadascú ha de saber l'esport que juga i això ho tenim clar. No passa res.
Escolta, ahir vaig veure una jornada maca al Tiempo de Juego, amb, com feia temps que no ens vivia, una última jornada on havia molts partits que jugaven a la mateixa hora. Jo ho recordo quan era petit, això. Sí, després va entrar a la tele, i com que cada partit s'ha de fer no solapant els altres, el que és el producte de ràdio s'ha perdut. Jo de petit ho recordo, allò de diumenge a la tarda, pràcticament tots, menys un que jugava dissabte a la nit, que eren obert.
Per les autonòmiques.
Te'n recordes? Sí, dissabte a la nit, un en obert, i la resta, pues, el diumenge, i a la ràdio es vivia molt. Bueno, pues, ahir es va tornar a viure això, finalment ja va quedar qui baixa, qui puja, qui tota la història. Qui jugarà les garrofes al final de temporada són les noies del Vila-sana, que segueixen empatades a punts amb el segon classificat, a falta d'una sola jornada, que serà el cap de setmana vinent, amb un Deportivo Liceo Vila-sana. Depenent d'elles, si guanyen, campiones.
No, que han de fer el play-off.
Han de fer el play-off. Bueno, doncs primeres.
No, però són primeres. No, l'AM també, doncs, es jugue, doncs, salvar la categoria, o no l'he de fer aquell play-off. Aquesta és l'altra. Sort que el juguen a casa. O sigui, lo de la Federació Espanyola de Futbol és una casa de dimensions siderals. O sigui, cap de setmana, última jornada... Dimarts, play-off a partit únic. Okay. A l'AM li toca un canari. Clar. O sigui, el pobre equip canari que hagi de venir al Recasens el dimarts de la setmana que ve, si ha de venir, insisteixo, tant de bo no sigui necessari perquè ja ens haguem salvat, però si passa, és que no tens temps de preparar res. Però qui és el cínic? Vull dir, o el sàdic en aquest cas que organitza aquests sistemes de competició. Bueno, l'AM també se jugarà.
Com si fossin professionals.
Bueno, és que ni professionals, que si jugués el cap de setmana i el dimarts tenes d'anar a l'altra punta de del país i a jugar-te el futur.
Passen coses molt rares, igual que el Força Lleida. Ha tornat avui a 3:45 del matí.
Bueno, Força Lleida va tenir...
91 hores de viatge per terra, mar i aire.
Sí, sí.
I sort que tenen el factor pista a favor. Perquè en lloc d'acabar tercer, acabes setè, i te toca factor pista en contra, que a més jugues el primer partit dijous. Imagina't tu anar-te'n dijous a Càceres. Perquè sí, que és mala sort. Però és mala sort, però que demostra també que les federacions no tenen cintura, no? Perquè aquest Melilla-Força Lleida, ningú jugava res. Bueno, dius, vale, no hem pogut viatjar, però bueno, per condicionants que se'ns escapen de les nostres mans. Clar. I si hi ha un terratrèmol, hi ha una tormenta d'arena, escolta, el Força Lleida va sortir a 8:45 del matí dijous, que va a Melilla... Perquè ja hem anat 1.000 vegades a Melilla i sabem que no pots viatjar el primer dia.
No, és molt complicat.
Clar, aleshores, hòstia, tu ho has fet tot bé. Si hi ha això, escolta, li dones per perdut, vale, 20-0, ja està, però ja està. El que passa és que el problema és que si no et presentes, més a més de perdut...
Multa.
Te resten partits.
Sí, clar.
I tu ja has set tercer, ja has venut abonaments factor pista, ja has ficat horari dels partits i dius, hòstia, ara s'ha de tenir una mica, a vegades s'ha de ser persones, no? Vull dir, la gent que fa els reglaments i que no sé, i està als comitès de competició, hòstia, i evidentment hi ha d'haver unes normes. Però han de ser no interpretables, però sí una mica flexibles per casos excepcionals.
Això també respon a aquests calendaris tan apretats que no tenen marge. És a dir, a l'estiu, quan es posen a confeccionar el calendari, deixa't dies de respir, justament per això, per un aplaçat, el que sigui, i ho col·loques. Vull dir, el cas de Lleida, per exemple, per recuperar el Numancia Lleida, pues el van haver de colar allà al mig,
bueno, això és una,
a final de temporada.
El Numancia Lleida no es va colar allà al mig.
Això és un escàndol i un dels motius pel qual el Rubiales acabarà a la presó.
El Numancia Lleida es va esperar que la classificació
bueno, sí,
de com quedar,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, bueno, això ja va passar fa 2 anys, però...
No, el que passa, aquest any, com que ens ha anat a favor, fantàstic. Però la delumància de Lleida és un dels molts motius pels quals Rubiales acabarà a la presó.
Sí.
Sí, home, bueno, ja està fiscalia investigant. Bueno, és que és un cas de prevaricació descomunal. És que... Fes jugar aquest partit. El que passa, clar, com que ens favoreix a nosaltres...
Ah, per això...
Una vegada que ens favoreix, escolta... Avall va, no? Però és un escàndol.
Bueno, el que dèiem, la NFL li falta un sol partit, no depenen d'elles, ara són setenes, però a un punt... A un punt de la cinquena posició, se'l jugaran davant de l'Osasuna femenino, que són terceres.
Són molt bons.
Sí, però la bona notícia és que ahir l'Osasuna va perdre, i per tant l'última jornada, que apunta que jugarien l'ascens, ja no...
Ja no se'l juguen.
Ja no pot pujar, i ja està segur amb...
I baixa tampoc.
I baixa, sí, tampoc.
Baixa tampoc. En principi, l'AEM sí que té fam, però... Depèn, així tot, guanyant, no depenen de si mateixes, han d'esperar resultats.
I Osasuna és un molt bon equip, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, caramboles d'aquestes.
I el llista, que demà ha jugat-se la vida a Reus.
Sí, 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 perquè al final, 2-1...
L'últim sol de prova.
Sí, el darrer minut, darrer segon, bueno...
Bueno, jo crec que es va equivocar l'entrenador, amb tots els respectes del món, Jo no sóc entrenador, però, ostres, l'última part va jugar amb tots els veteranos. Ostres, no podien anar a la seva ànima. Mm. I un rebot de mala sort, doncs mira, ens van marcar, no? Però, ostres, potser haguéssim tingut que ficar més múscul al camp, més gent jove, però, bueno, l'entrenador és l'entrenador i és el que mana, no? Però jo crec que es va equivocar en aquest moment.
No sé, jo no ho he veure perquè estava amb el bàsquet i el futbol i al final m'agrada molt tot, però la vida... Hi ha moments que no te dona,
no, 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 és que no es pot veure tota l'hora, eh?
Clar, és que va coincidir, va arribar un moment a 7:45 que està el llista, el Lleida, sí, el Força tot. Lleida, diu. La final de la Champions femenina, diu. No em dona la vida. És una pena perquè, ostres, que guanyar és jugar a Champions la propera temporada, que has de tracar i molt bo. Però...
Bueno, però tampoc no
està perdut,
eh? Bueno, no, perdut no està, però si fas la valoració general de la temporada, no és dolenta, tampoc.
No, és molt bona,
Per això ho dic. El que passa és que estem ja, com tu has dit moltes vegades, estem mal acostumats.
Clar, aquest és el problema.
Que hem de guanyar sempre, hem de guanyar la Champions, hem de guanyar això, hem de guanyar l'altre.
Jo crec que a Lleida llista aquest any li està passant això.
No.
Que ens han acostumat tan bé darrerament que el que és una gran temporada... però que potser li ha faltat aquells últims punts, aquells últims gols que et fan guanyar partits i puges una mica la classificació, sembla que, bueno, una temporada de transició. No, que és una gran temporada. Han quedat cinquers
que sí.
A la Lliga regular. Vull dir que és que...
A veure, jo crec que sí. No.
És la de sempre, està molt bé, però quan et fiquen el caramelet allí...
Sí, clar.
Que ojo, que el caramelet continua estant allí.
Sí.
I, van guanyar el primer partit a Reus.
Sí.
Per què no demà podem tornar a guanyar? Passa que és complicat. I el que deia el Javi del tema físic, bueno, és possible, no? Que amb una plantilla tan veterana... Clar, hem arribat fins a la final a 4 de competició europea. Hem arribat fins a semifinals de la Copa del Rei. I estem en play-off. Clar, això són molts partits. En una plantilla veterana que, a més, no és professional. No és professional en el sentit de que tothom té la seva vida, la majoria tenen altres feines.
Sí.
Vull dir, clar,
aquí quadrar horaris de vegades també és complicadíssim. Pot ser que sí, que en una pròrroga doncs, pugui passar factura.
Bueno, va, que ens n'anem directes a les dues. Mbappé,
no?
No, és la pregunta del millón. No, però, és lògic.
Però a veure, ara l'Mbappé és dolent o és bo?
No. Aviam. El tema és, com a madridista, és bueno, pues, mala sort, no vol vindre, pues, una frustració, no? Però també t'he dit com a segona cosa.
Venga.
El que s'ha de fer és ficar uns topes salarials a tots, perquè és una verdadera barbaritat.
Això s'ho han de fer els clubs.
Sí,
fan la vida impossible
els clubs. El que cobrarà aquest noi, a mi, independentment, no? Que no vol vindre al Madrid, pues, mala sort, mira, pues, estàs decepcionat. Però el que cobrarà aquest noi, en l'edat que té, és una verdadera barbaritat. I si no fiquen aquests topes salarials, i al final això és una disbauxa. Manen els quatre clubs dels jeques dels diners.
Però...
El club de la Champions, el club de Guardiola, val una porrada de milions.
Però al final s'ha demostrat que amb diners no n'hi ha prou.
No,
jo crec que en el cas de Mbappé i el Madrid, un 95% del descensís que porteu és culpa nostra. Nostra com a premsa.
Gremi
del qual... Gremi del qual de vegades em fa vergonya formar-hi part.
Està resignat des de fa no sé quants
anys. Aquí hi ha hagut periodistes que han dit «Os asseguro que Mbappé jugarà en el Madrid la pròxima temporada».
A més ho han dit així, que tot de bé.
No, i lo fort és que ara estan matant el xaval,
sí, sí,
per, no, per desdir-se de la seva paraula.
Sí, sí.
I no, jo, si ets tu el que vas donar la paraula, us asseguro, pues te l'has menjat doblegada.
Claro,
i no passa res.
I tant que sí.
Que jo en 33 anys me n'he menjat 50.000, i les que me queden. Perquè aquesta és la feina. El que passa és que com que s'havia donat ja tan per fet, que estava fet, la...
El Tito Florens, tot, la fitxada...
La gent del Madrid encigalada, i venga, i ara no. I ara l'operació... L'operació desprestigi...
Sí, no, no l'entenc tampoc.
...del xaval és brutal.
Sí, no és tan bueno, no sé què... A veure, escolta, si...
Bueno, Vinicius és mejor, no eres un hombre, has faltat tu palabra... Bueno, escolta, una cosa, no ha faltat tu palabra, que el mateix Florentino Pérez li va mingar a Figo al Barça.
Sí, sí.
Vull, i lo que no sabem.
Sí, sí, i lo que no sabem.
Vull dir, que el Madrid no seria més adequat per parlar aquí de traïcions.
No, no,
però
no,
bueno,
no, teniu tota la raó.
Estic amb el Xavi, que se'ls hi estan anant de les mans el tema sous, i no, algú petarà, algú petarà.
No, perquè són estats.
Bueno,
a veure l'Emir.
Sí, és Qatar, sí, Qatar.
Però tampoc hi ha tants diners per allà.
Perdona?
Bueno, no, que sí que n'hi ha, però...
Espera, que obrirem la xeta.
Tu vas veure... Sí, però el fair play de la bolsa no deixa.
Vas veure l'Emir l'altre dia a Madrid amb una caravana de 40 cotxes.
Que sí, que sí, que sí. No, 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 sí.
4.800 milions d'euros a Espanya.
No deia per diners.
4.800 milions.
Bueno, que ens plantem a les dues. Albert Escuar, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, bona setmana.
Vinga, adéu.
Igualment.